L'Àgora, de dilluns a divendres a 6:15 de la tarda a Ràdio Estel. Avui, llevat dins la pasta. Llevat dins la pasta, un programa presentat per Joan Andreu Parra.
Sigueu benvingudes i benvinguts a un nou programa de Llevat dins la pasta. Un programa de Ràdio Estel que pretén aprofundir en la realitat del món del treball que vivim. Una realitat que interpel·la i ens crida a la transformació personal i de les estructures que ens impedeixen viure com a fills i filles de Déu. Aquest programa el podeu escoltar tots els divendres a 6:15 de la tarda i també tots els dissabtes a 6:00 de la tarda. A banda, també el podeu trobar a la secció Ràdio La Carta del web radioestel.cat. Abans de començar, us volem compartir que avui, de manera excepcional i per les restriccions provocades per la pandèmia del Covid-19, estem realitzant el programa cadascú des de casa seva i només la persona que està al timó del tècnic, que és el José Matosas, està als estudis. Per tant, us demanem paciència i disculpeu-nos si la qualitat no és la desitjada. Gràcies. Cada any, el Papa Francesc convoca la Jornada Mundial del Migrant i del Refugiat per animar les comunitats cristianes a prendre consciència del drama humanitari que representa la gran quantitat de persones que arreu del món es veuen forçades a deixar casa seva per motius econòmics, per la violència o pel canvi climàtic. El lema d'enguany era «Com Jesucrist, obligats a fugir» i feia referència al passatge bíblic en el que Maria, Josep i Jesús es veuen obligats a emigrar a Egipte, fugint de la persecució del rei Herodes. A l'Església, i en particular a la pastoral obrera, hi ha una gran sensibilitat per aquesta qüestió. Per aquest motiu, la pròpia pastoral obrera i diversos moviments formen part de la plataforma d'entitats cristianes amb els immigrants. Aquesta xarxa d'entitats es va crear el 2006 amb una voluntat molt transversal. Des d'aquell moment es troben regularment i publiquen reflexions dirigides al conjunt de la societat respecte a l'assistència sanitària, a estrangers, als menors migrants sols, l'ús partidista del fet migratori en processos electorals o els assentaments d'immigrants a Barcelona han estat algunes de les temàtiques que han abordat. Avui, el debat dins la pasta s'acompanya Santi Torres Rocaginé, que treballa a Cristianisme i Justícia, és coordinador de la Plataforma d'Entitats Cristianes amb els Immigrants i president del patronat de la Fundació Migrastudium, entitat dedicada a l'atenció a les persones migrants més vulnerables. Bona tarda, Santi.
Bona tarda.
Et donem la benvinguda a casa teva, a Ràdio Estel, al programa Llevat dins la pasta. I t'agraïm que puguis atendre'ns aquesta trucada per ajudar-nos a entendre per què és necessari un canvi de paradigma respecte al fet migratori.
Encantat.
Santi, te volíem llegir aquest enunciat. Diu, tant des d'alguns règims polítics populistes com des de plantejaments econòmics liberals, se sosté que cal evitar a qualsevol preu l'arribada de persones migrants. Això ens ho diu el Papa a la darrera encíclica Fratelli Tutti. Des de la plataforma, això ho veniu denunciant des de fa temps, amb motiu d'eleccions als parlaments europeus, per les locals, nacionals. Per què, Santi, el fet migratori és sempre un factor tan pervertit en processos electorals, considerant-lo una amenaça al benestar o a la identitat?
Doncs els processos electorals sempre utilitzen tot el que poden, no? I la figura de l'immigrant tradicionalment ha estat la figura de l'altre, del diferent, i sempre ha sigut una figura problemàtica. Fins i tot en la Bíblia constantment es fa referència a això, no? La necessitat d'atendre bé l'immigrant, d'atendre bé a l'estranger, perquè moltes vegades era subjecte de discriminació. crec que l'ascens de l'extrema dreta, sobretot a Europa, d'alguna manera reflexa això, no? Davant d'una societat que té por, d'una societat insegura, cal crear un enemic, no? Cal crear un altre que cohesioni el grup. I aquesta és la gran tentació que he tingut darrerament, doncs, l'extrema dreta que està pujant, no? Trobar en l'emigrant, trobar en l'estranger, doncs, com aquella causa de tota aquesta, de totes aquestes dificultats que patim. És molt curiós veure que no es parla de les desigualtats o de les causes de les desigualtats, que són realment el que s'hauria de parlar, sinó que es parla moltes vegades d'aquesta competència pels pocs recursos que hi ha en aquest moment assistencials. I en això, doncs, clar, la figura de l'immigrant, del vulnerable, de l'altre, és sempre una figura controvertida.
Per contra, vosaltres, des de la plataforma, per exemple, l'any passat vau comentar en un comunicat que Europa tenia i té el gran repte de transformar radicalment la seva mirada sobre el fet migratori. Com hauria de ser aquesta mirada, Santi?
Doncs Europa hauria de recuperar les seves dues grans tradicions de pensament, no? Per una part, tota la història d'aquesta mirada il·lustrada, de la mirada dels drets humans, de la mirada d'extendre els drets de ciutadania a totes aquelles persones que en tenen dret i que viuen a Europa i que treballen aquí i que intenten tirar endavant les seves vides aquí. Tota aquesta tradició filosòfica, de pensament, que comença també, doncs, en el segle XVI i XVII, i alhora també tota aquesta tradició evangèlica, no? Moltes vegades s'ha reivindicat les arrels cristianes d'Europa i a vegades es fa en el sentit de que l'immigrant és una amenaça per a aquests valors cristians, quan realment el que és una amenaça per a aquests valors cristians són les actituds antievangèliques. Per tant, recuperar també aquesta mirada d'acollida vers l'altre, vers el que és diferent, aquesta hauria de ser una de les coses a recuperar en aquesta Europa que, per altra part, és una Europa fràgil, és una Europa que té por i una Europa que, en molts aspectes, està en una crisi molt, molt profunda, no?
Abans hem apuntat aquesta darrera encíclica del Papa Francesc. Allà, més enllà de la denúncia, hi ha propostes, algunes propostes concretes, no?, respecte als migrants. Es parla en concret d'incrementar i simplificar la concessió de visats, adoptar programes de patrocini privat i comunitari i també d'una legislació global per a les migracions. Aquest és un tema complex i molt ample, però per on es podria començar a abordar, Santi, aquestes solucions?
L'encíclica del Papa té aquesta virtut de fer propostes concretes. Jo crec que aquestes propostes que fa podrien ser un punt d'inici, realment. Per donar-vos només una dada, de totes les persones refugiades o que estan en sol·licitud d'asil aquí a Catalunya, que són prop d'unes 3.000, doncs es preveu que només un 5% tindran una resposta positiva a aquesta sol·licitud. Per tant, vol dir que el 95% restant quedaran al carrer o quedaran en la irregularitat, no? Això no té cap sentit, és a dir, són persones que potser passaran un any, dos o tres anys entre nosaltres, que aprendran la llengua, són persones joves, són persones capacitades, amb ganes de tirar endavant. Quin sentit té situar, doncs, aquestes persones en una situació de vulnerabilitat i de regularitat, no? Això no té cap mena de sentit. Jo crec que per aquí caldria començar, no? I sobretot anar trobant vies legals i segures de migració. En aquests moments les nostres polítiques migratòries són polítiques que maten al mar, però que també maten en terra eixuta, i per tant són polítiques que no fan bé a ningú.
Aquestes polítiques que tenen una mirada més de centrar-se en les fronteres, centrar-se en el control dels fluxos migratoris. Voldríem, Santi, que ens poguessis comentar dos aspectes d'això, no? Per un costat, el que seria la factura d'aquesta política migratòria, que, com dèiem, està centrada en fer que les fronteres siguin el màxim de tancades possible, i per l'altre, aquest patiment, no?, i mort que generen aquestes polítiques, quan podrien haver-hi altres sortides, no?, vies regulars i segures a la immigració.
La factura és altíssima i diria que és altíssima en dos sentits. I a vegades un dels sentits no el tenim present. És altíssima per les persones que decideixen o que es veuen obligades a fer un viatge migratori, no? El més evident, el més clar són les morts, no? Moltes vegades l'orgull, no, que es diu des dels governs que les tanques han aconseguit reduir doncs l'accés a, doncs, per exemple, a Ceuta i Melilla, en el cas del govern espanyol, no? I no es diu mai a cost, quin cost ha tingut això en nombre de vides humanes. Per tant, els morts és el que clama més al cel, no? Però després tot el mal que es fa perquè tota aquesta ruta migratòria va generant en la persona, que són persones terriblement resistents, fortes, que qualsevol cosa de nosaltres, que nosaltres ens trobéssim de contratemps, ja ens enfonsaríem, i a elles doncs, els fa tirar endavant. Doncs al final, el cost de tota aquesta ruta, de tots aquests obstacles, va tocant el seu cos, va tocant la seva ment, diguem, i el preu que hem de pagar és altíssim, és molt, molt, molt alt. Però per altra part, també, i això crec que a vegades no ho tenim prou present, també tots i totes nosaltres paguem una factura molt alta, perquè una societat que té darrere de tot el seu aparent benestar tota aquesta realitat de patiment i de sofriment, és una societat que acaba també tornant-se insolidària, tornant-se dura, tornant-se poc empàtica, no? I això és el que realment també a vegades no tenim prou clar, no? Les polítiques migratòries no només fan mal a les persones migrants, també ens fan mal a nosaltres com a societat. Pues van generant en nosaltres una duresa, un mecanisme com de defensa i d'autoprotecció que ens, a la llarga, acaba deshumanitzant-nos. I això també és una factura que també paguem, no? Que també paguem per culpa d'aquest tipus de polítiques.
Mm-hmm. Parlem, si un cas, ara de la plataforma d'entitats cristianes amb els immigrants. L'any proper farà 15 que es va crear. Ens podries explicar si entre les entitats que la integren, aquesta xarxa, hi ha també comunitats de migrants?
Doncs la delegació... La diòcesi és potser el paraigües en el qual està la plataforma. Hi participen, en el cas de la plataforma, més de 30 entitats, entre les quals també hi ha les delegacions de pastoral obrera, de migracions, de diàleg interreligiós, de comunisme. I és cert que dins de la plataforma la majoria d'entitats són entitats, diríem, d'aquí, de Catalunya o d'origen d'aquí, no? Hi ha molt poques entitats migrants, perquè és veritat que hi ha, juntament a la plataforma, una altra plataforma que es diu la Caminem Junts en la Diversitat, que és una plataforma més de caire pastoral que ajunta les comunitats de migrants catòliques, cristianes de la diòcesi, i allà sí que es troba una comunitat ucraïnesa, per exemple, catòlica, els xinesos catòlics. És un repte, i jo crec que ara aquest treball que estem realitzant com a plataforma també d'actualitzar-nos i posar-nos al dia és que ha d'haver un pont, un contacte molt més clar entre les entitats d'aquí, les que van sorgir d'alguna manera també per acollir i per atendre, i les mateixes comunitats d'immigrants. I això en aquest moment no es dona i jo crec que és un problema. Només una cosa, utilitzem el nom de Plataforma d'Entitats Cristianes amb els Immigrants, però tenim ganes de canviar aquest nom, perquè és un nom que va sortir en el seu moment com una voluntat d'ajuda, com una voluntat d'acollida, com una voluntat d'hospitalitat, però creiem que ja no podem parlar de persones només migrants. Són aquelles persones que ja viuen entre nosaltres, per tant, que ja són persones, ciutadans i ciutadanes d'aquí. I, per tant, hem de fer un camí molt més junt. No pot ser un camí tan separat. I llavors aquest és un dels objectius que tenim també per aquest curs i per al futur, és com integrar molt més la veu i l'experiència d'aquestes comunitats migrants.
És aquest repte que dèiem abans, el canvi de mirada, no, Santi?
És el canvi de mirada que també les mateixes entitats han de fer. Les mateixes entitats moltes vegades estan formades per persones només nascudes a Catalunya, només blanques, només... I això es dona en els nostres voluntariats, es dona a vegades en els nostres equips, es dona també en la plataforma. I aquesta, aquest, això hem de canviar-ho. Hem de canviar-ho perquè, si no, perdem una riquesa que fa que simplement sigui com... Ens situem en una posició com també de... Hem de salvar algú, no? Quan, de fet, el que ens hem de salvar som tots, no? Ens hem d'integrar i cohesionar molt més. I, per tant, és vital també per a nosaltres, per a les nostres entitats, comunitats, parròquies, etc., integrar molt més en el dia a dia la veu, la mirada, el testimoni, l'experiència de les persones migrants. Això el Papa, en aquesta encíclica, en el missatge últim que va fer, aquesta proximitat la destaca i la remarca moltíssim. No estem només per ajudar, estem per conviure entre iguals.
Recordem que avui als estudis de Ràdio Estel, al programa Llevat dins la pasta, tenim entre nosaltres a Santi Torres, que és coordinador de la plataforma d'entitats cristianes amb els immigrants, i estem conversant amb ell al voltant del fet migratori. Santi, estàs parlant de les comunitats, de les parròquies. Ja fa alguns cursos que veniu oferint precisament a les parròquies i arxiprestats, doncs visitar-les i posar en comú, explicar-los una formació sobre l'hospitalitat. Com ha anat això? Quin balanç en feu?
Doncs vam començar fa 3 anys, amb una petita també campanya entre les parròquies. Vam realitzar força xerrades en aquell moment. Eren xerrades molt senzilles que preparàvem. Preparàvem també entre nosaltres persones que les poguessin fer perquè no siguessin sempre les mateixes veus, una formació molt, molt petita, i fins i tot vam anomenar que intentàvem ser agents d'hospitalitat, i la vam oferir a comunitats, parròquies, que ens cridaven, podien ser grups petits, grups d'això, o podien ser tota una parròquia, en una assemblea parroquial, per explicar en què consisteix, d'alguna manera, aquesta idea nostra, que és dir, optem per l'hospitalitat en lloc d'optar per l'hostilitat. Abans parlàvem de l'extrema dreta, l'opció de l'hostilitat, l'opció del rebuig, de la xenofòbia, és una opció que està sobre la taula i persones, també a vegades persones de bona fe de les nostres comunitats, per circumstàncies diverses, doncs, creuen que el millor és que aquestes persones se'n vagin, que siguin expulsades, que no siguin integrades. Pues intentar convèncer, intentar treballar a través de tallers en què consisteix aquesta mirada de l'hospitalitat, que és una mirada que ens va bé a tots. És a dir, tots jo crec que hem d'aspirar a viure en una societat que no faci de l'hostilitat i la por al centre, sinó que sigui l'hospitalitat i la convivència. I això és el que vam fer durant 3 anys i encara estem oberts a continuar-ho fent en aquelles comunitats que ens ho demanin.
Molt bé. Santi, un tret distintiu i que surt en el nom, encara que us l'esteu plantejant de modificar, és el vector cristià, no? Fa 3 cursos, em sembla que la plataforma vau reflexionar sobre el fet religiós com un factor cohesionat que pot cohesionar aquestes societats diverses en les quals vivim. Quines conclusions vau arribar?
Sí, parlem de cristià, parlem no només de catòlic, perquè fins i tot hi ha dins la plataforma també l'Església Ortodoxa, també hi ha comunitats evangèliques, per tant intentem ser el màxim també d'amplis en això i de convidar altres confessions cristianes. Jo crec que el factor religiós és un factor que podem nosaltres aportar com un fet específic. És a dir, abans parlàvem de les polítiques migratòries. En això estem juntament amb moltes altres persones. Pensem en el racisme, pensem en tota la lluita al voltant dels centres d'internament, etc. Estem amb altres. Però és veritat que la nostra fe, la nostra identitat cristiana, ens pot fer ser com molt més comprensius, molt més empàtics també amb aquelles fes que venen amb les persones que migren, no? I creiem que en això hem de ser capaços d'establir com espais, a través també d'espais de pregària, a través d'espais de celebració, que ajudin a cohesionar la societat. I, per tant, la fe, la celebració, pot ser un element que ens pugui ajuntar a aquelles persones que confessem diverses religions. Això està treballant durant un any i realment vam quedar molt, molt sorpresos de la quantitat d'iniciatives que arreu del país hi ha de trobades entre comunitats parroquials, de pregàries conjuntes, i tot això és una cosa que no surt de les notícies, no surt dels diaris, però que va generant per sota una xarxa comunitària que és la que fa després, quan hi ha dificultats, s'activi i no es produeixin els incidents que es poden produir a vegades o que sentim que es produeixen en altres llocs. Això es treballa per baix, es treballa en el dia a dia. I la pregària, la celebració, forma part d'aquest dia a dia de moltes persones.
Doncs, Santi, t'agraïm que haguem pogut acabar amb aquesta mirada de llavors que s'estan sembrant i que van creixent. T'agraïm, Santi Torres, coordinador de la Plataforma d'Entitats Cristianes amb els Immigrants, que ens hagis presentat la vostra feina i la realitat d'aquestes germanes i germans nostres.
No, moltes gràcies a vosaltres.
Un dels objectius que tenim al Llevat dins la Pasta és fer-vos descobrir o redescobrir la doctrina social de l'Església, un compendi de textos creats al llarg de la història de l'Església que expressen el pensament sobre les diferents realitats humanes i socials que s'han anat plantejant a la llum de l'Evangeli.
El document La caritat de Crist envers els emigrants del Consell Pontifici per a la Pastoral dels Emigrants i Itinerants es diu el número 1. La caritat de Crist envers els migrants ens estimula a afrontar novament els seus problemes que ara ja concerneixen el món sencer. En efecte, gairebé tots els països, per un motiu o un altre, s'enfronten avui amb la irrupció del fenomen de les migracions en la vida social, econòmica, política i religiosa. Un fenomen que va adquirint cada cop més una configuració permanent i estructural, determinat molts cops per la lliure decisió de les persones i motivat força sovint també per objectius culturals, tècnics i científics, a més d'econòmics. Aquest fenomen és, d'altra banda, un signe eloqüent dels desequilibris socials, econòmics i demogràfics, tant a nivell regional com mundial, que impulsen a emigrar.
Avui us recomanem que llegiu la Guia de Bones Pràctiques per a l'acollida de persones immigrades i refugiades a les parròquies, elaborada per la Plataforma d'Entitats Cristianes amb els Immigrants i que podeu trobar al web pastoralsocial.cat. Si voleu tenir accés i informació de la plataforma, us podeu subscriure al butlletí electrònic mensual que envien. Podeu fer-ho trucant al telèfon 933176397 o bé enviar un correu electrònic a platafcristimmigracio@gmail.com. Per acabar, us recomanem la pel·lícula Adu, estrenada aquest any i que tracta sobre el drama que viuen les persones migrants que intenten saltar la valla que separa el Marroc de Melilla, i que llegiu l'informe 2019 de Sosracisme sobre l'estat del racisme a Catalunya i que podeu trobar al web de sosracisme.org. Fins aquí el Llevat dins la Pasta d'avui, un programa impulsat pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Podeu escriure'ns per fer suggeriments o aportacions a l'adreça electrònica llevatdinslapasta@radiostel.cat. Avui us hem acompanyat a les vies de so el company José Matosas i a la conducció del programa Joan Andreu Parra. La sintonia L'Asa que Carrega és un tema original interpretat per Jaume Parra. El tema musical Aluminium és original de Mar del Pino i també interpretat per Jaume Parra. Us agraïm la vostra atenció i us esperem la sintonia de Ràdio Estel el proper divendres a 6:45 de la tarda o bé el dissabte a 6:00. Fins llavors.